acabat la festa, la fera desperta. Sents com guanya la fatiga, no has trobat cap vella amiga. Perduda entre pols i serpentina, tires mà de la butxaca, t'ataca encara...
Molt bon dia des de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Estem així de nou al programa Extiéndete, que és el programa de l'Oficina de Cultura de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Soc Mati Baño i avui m'acompanya el meu company Josep Ramon Martínez.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Bon dia.
Que dus tirant, no l'ha de tallar ningú, ja cada passa que fas les llums giren i giren i fan girar, és com el cine i un petó, quan ix el sol.
Doncs avui, com sempre, tenim preparat un programa carregat d'activitats culturals. Com ja sabeu, us podeu apuntar per escoltar-nos amb un amic, una amiga, amb la vostra parella, els vostres fills o filles o qualsevol persona. Avui tindrem un programa complet on tractarem totes les activitats que tenim preparades per a vosaltres.
Agraïm a la ràdio UMH la seva amabilitat, com sempre, i avui al nostre control tècnic tenim a Itziar Martínez. Moltes gràcies.
Doncs comencem.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue.
Comencem amb la secció musical, comentant-vos que la Jove Orquestra de la Universitat tindrà el proper dia 24 un concert de clausura de les Jornades Vic, que bueno, ve d'interès cultural, del casc antic de Villena. Serà a les 20:30 hores a l'Església de Santa Maria de Villena. El proper programa del dia 22 us informarem del programa que s'ha preparat per a celebrar aquest concert.
Vamos a darte motivos para matricularte en un curso de invierno. Primero, mejora tus conocimientos y competencias. Los cursos de invierno pueden ayudarte a actualizar tus conocimientos o a introducirte en nuevas temáticas. Además, debido a su duración limitada, puedes concentrarte en potenciar algunas de tus competencias profesionales.
Además, podrás aumentar tu red de contactos. En los cursos de invierno podrás conocer tanto a alumnos, a profesores y profesionales con los que podrás hacer networking.
Que como el sol sea mi verso.
Continuem en Extiéndete, el programa de cultura de la Universitat Miguel Hernández, i seguim, com sempre, amb més informació cultural que tindrà lloc en els pròxims dies.
A la secció segona tenim el cinema, i aquest mes comptem amb diversos cicles de cinema que ja han començat recentment i que continuaran fins al mes de maig. En primer lloc, us parlem del cicle de cinema en valencià, que celebra el Cine Odeón d'Elx els dies 1 de febrer, que és el dia passat, que us volien comentar que se va projectar la pel·lícula Estiu 1993 de Carla Simón, que van tenir un ple de públic i que no s'havia produït fins a aquest moment. Cal tenir en compte que la pel·li ha obtingut recentment molts premis, i entre ells, 3 Goya, millor actriu revelació, millor actor de repartiment i millor direcció novel.
Doncs hem de dir que per al dia 1 de març es projectarà la pel·lícula Julia East d'Helena Martín. Per al dia 26 d'abril es projectarà la pel·lícula La pell freda de Xavier Gens. I per al dia 17 de maig la pel·lícula Brava de Roger Aguilar. Sabeu que hi haurà 2 passes. El primer passe serà a les 19:30 i el segon a les 22:30. I que aquestes pel·lícules són gratuïtes fins a completar l'aforament.
Exactament.
Carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida, sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea a mi costado y hace en él un triste...
El cicle de cinema infantil en valencià i taller d'animació, que organitza el Tempir i Xiquets d'Elx, es celebrarà a l'aula magna de l'edifici Altavix a les 18:30 hores. En primer lloc es fa la visualització de la pel·lícula i a continuació es fa un taller d'animació a càrrec de monitors i monitores de l'Ajuntament d'Elx. Comencem el dissabte, este proper dissabte, dia 10, després demà, amb la pel·li Mascotes. Seguim, Josep Ramon?
Sí, la projecció de Vaiana, que serà el dia 17 de febrer.
El dia 24 de febrer es projectarà Cars 3.
I el dia 3 de març, Tadeo Jones 2.
Com veieu, des d'ara, des del mes de gener fins al mes de maig, tenim pràcticament concentrades totes les pel·lis de la programació anual. Continue comentant-vos el desè cicle de cinema i salut que celebra el campus de Sant Joan. Són 5 pel·lícules amb presentació i col·loqui a càrrec de diferents especialistes de la matèria. Enguany, el cicle s'ha dedicat a la bellesa. El dia 13 es farà una presentació que l'han anomenat Cultura, Salut i Malaltia, fan una presentació del cicle. A continuació, ja el 28 de febrer, Josep Ramon?
Sí, el 28 de febrer es projectarà la pel·lícula El hijo de la novia, de Juan José Campanella. El dia 6 de març, la pel·lícula Amour, de Michel Haneke. El dia 15 de març, Nebraska, de Alexander Payne. I el dia 22 de març, La gran belleza, de Paolo Sorrentino.
I com a colofó, comentar-vos que continuem amb el Cinefòrum del programa del projecte A Revolutionary Love, un amor revolucionari, i el proper dia 20 de febrer, a les 18 hores, tenim les següents pel·lis. Ja sabeu que este Cinefòrum s'ha fet en els 4 campus. Aleshores, a Elx, a la sala de graus de Torreblanca, com ja he dit i repetisc, a les 18 hores, el proper dia 20, tenim Papussa, de Joana Cross-Kraus.
A Sant Joan, a la sala de graus, a l'edifici Balmis, es projectarà la pel·lícula Alemanya, Bienvenidos a Alemania, de Yasmin Sanderelli.
A Oriola, a l'aula 2.4 de l'edifici Casa del Paso, Salesas, es projectarà Haz lo que debas, de Spike Lee.
I el proper dia 20, a les 18 hores, com estem dient, però a Altea, a l'aula 1.1 de l'edifici Albir, la pel·lícula Qüestión de actitud, de Panos Kuautras. ¿Quieres más motivos para matricularte en cursos de invierno? Pues, por ejemplo, no dejar nunca de aprender. La formación continua es imprescindible para cualquier persona, ya sea porque quieres reciclarte en conocimientos específicos, como los idiomas, o bien porque buscas una formación acorde a tus intereses y aficiones, por ejemplo, un curso de teatro.
Además, también podrás acceder a una amplia oferta formativa. En los cursos de invierno, nuestra universidad programa una gran variedad de cursos en los que te permite introducirte en varios temas de los que sean de tu interés y quizás abrirte muchas puertas a formarte más sobre estos temas.
No te olvides, cursos de invierno en nuestro sitio web cultura.umh.es.
Como el sol sea mi verso, más grande y dulce. En la secció tercera tenim teatre i us volem comentar que el proper dia 25 a Monforte del Cid se representarà Enredando a Celestina, l'aula de teatre d'Elx i Sant Joan, i d'aquesta activitat us informarem a més profunditat en el proper programa del dia 22. A la secció quarta, on us contem normalment les diferents activitats, de diverses activitats que tenim, en primer lloc volem dir-vos que ja tenim en marxa la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives, en la qual participem per segon any. Cal tenir en compte que el curs passat l'equip representant de la UMH, l'IES 9 de Ramador d'IBI, va ser l'equip guanyador de la Lliga que va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Enguany hem tingut una inscripció de 5 centres.
Els centres són l'IES Misteri d'Elx, l'IES Montserrat Roig d'Elx, l'IES Altaia d'Altea, IES 9 de Ramador d'IBI i IES Fundació Ribera de Banyeres.
La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual diversos equips d'estudiants de quart, d'ESO, batxillerat i cicles formatius, bueno, en realitat són xics i xiques d'edats compreses entre 15 i 18 anys, de diferents centres docents, debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat.
L'activitat aporta un espai de formació on els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el valencià com a llengua vehicular.
La pregunta d'enguany és: l'humor té límits? La Lliga naix a partir de l'experiència de la Lliga de Debat Universitària, que va impulsar en el seu moment la xarxa Vives d'Universitats i la Federació Escola Valenciana. Enguany, per segona vegada, hi participa la Universitat Miguel Hernández, després d'haver guanyat la fase final el curs passat.
L'objectiu de la Lliga és fomentar l'ús de la paraula entre l'alumnat sota el format d'un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el qual s'ha de defensar una posició a favor o una en contra, un tema d'actualitat, i on es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluidesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.
Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos.
Per a parlar-nos del tema de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, tenim amb nosaltres a Amparo Calabuig. Ella és professora del Departament de Ciència Jurídica i és la persona de la universitat que coneix més a fons la Lliga de Debat de la xarxa Vives, tant la Lliga Universitària com la de Secundària i Batxillerat. Bon dia, Amparo.
Bon dia.
Conta'ns, per favor, una mica en què consisteix la Lliga de Debat.
Bueno, com bé has comentat, la Lliga de Debat de la xarxa Vives del nivell universitari i el de Secundària i Batxillerat. Jo principalment he participat durant 10 anys en la universitària aquests dies tindrà lloc la Lliga, la de Secundària i Batxiller, en la nostra universitat. Les dues tenen en comú l'objectiu principal, que és el de fomentar l'ús de la nostra llengua i, a més, també ser capaços de reflexionar, debatir, dialogar de temes d'actualitat. Mm-hmm. Per tant, es tracta de poder compartir arguments i poder enriquir-se tots d'aquesta experiència.
Mm-hmm. Hola, bon dia. Empar, bon dia.
Bon dia.
Doncs l'alumnat es presenta per a participar a aquest debat. I què esperem d'aquest alumnat? Què és el que volem que aconsegueixin?
A veure, té que ser normalment un alumnat actiu, un alumnat militant, un alumnat que crega que en la universitat o també ja en quart d'ESO o en batxillerat cal fer més que estudiar un temari concret, no? Té que ser un alumnat amb unes inquietuds especials i amb una capacitat de dialogar i d'entendre que hi ha altres punts de vista, etcètera. Per tant, té que ser un alumnat ja predispost, un alumnat ja en unes actituds concretes. I després, què esperem d'ells? Esperem que tinguin la ment oberta, que tinguin ganes de treballar un argumentari, d'informar-se, d'investigar, i després que esperem que siguin molt respectuosos i que siguin capaços també d'escoltar als altres.
Clar, perquè...
Per tant, té que ser un alumnat obert i respectuós.
Sí, perquè, o sea, és a dir, l'alumnat ha de defensar una postura a favor de la pregunta d'enguany, que repetís que és l'humor té límits. Aleshores, han d'estar preparats per a, si estan d'acord en que l'humor té límits, preparar un argument a favor, però si estan en contra, han de també tenir una, i si, encara que estiguin a favor, han de tenir també preparat un argument en contra. Això com es fa?
Sí, bueno, efectivament, jo crec que el millor que té la lliga de debat de la xarxa és que ens obliga, entre cometes, a preparar tant el a favor com en la postura en contra. I després, quan la prepares, després de tants anys fent-ho, el dones compte que no hi ha una resposta absoluta a la pregunta objecte de debat mai. Per això és possible defensar tant en a favor com en la postura en contra. No obstant, sempre personalment pots decantar-te cap a una d'elles. El que tens que ser capaç és de tindre, bueno, de fer aquest esforç de convicció interna, personal i externa. I moltes vegades el que passa és que a priori penses que és un a favor i quan vas estudiant i preparant l'argumentari el dones compte que això no era tan a favor o tan en contra. Uh-huh. I a més, quan escoltes l'argumentari d'un altre equip el dones compte que pot ser que estaves equivocat en certes coses o pot ser no havies mirat més enllà. Per tant, és un exercici d'obrir mires que és positiu de principi a fi.
No positiu, sinó fonamental, crec que en els temps que corren, no? Que no tot és blanc i negre, no? Sinó que hi ha tota una escala, no? Entre el blanc i el negre. Volies?
Sí, jo anava, volia preguntar en part, perquè clar, aquests xiquets són representants de centres escolars, no? D'instituts en aquest cas, i què és el que ha de fer un centre que no participi en guany, que no estigui participant o no hagi participat l'any passat, però tingui interès de participar, què és el que ha de fer? Com podem fer-ho? Els centres són els que s'han d'inscriure o han de fer també els xiquets? Com funciona?
No, normalment els centres, les universitats envien tota la informació. També funciona molt el boca a boca, no? Quan un col·legi, un centre ha acudit a la lliga de debat, ha participat, sempre es dona com un efecte de comentar lo magnífica que és l'experiència i un efecte contagi, no? No obstant, es durà a terme el 8, el 9 i el 10 de febrer, ara mateixa, la lliga en Elx, l'edifici Nova, i estem a portes obertes també, el Bòreu. És una experiència magnífica. Jo sempre comento, jo vaig començar escoltant i mirant com es duia a terme la lliga de debat precisament en la nostra universitat. Em vaig sentar i vaig escoltar, i vaig mirar, i ha sigut una de les experiències que ha canviat la meva vida. Vull dir que poden apropar-se, o inclús en la web de la xarxa, que és una web magnífica, estan gran part dels debats que es duen a terme, que també poden consultar i veure la dinàmica. És el més recomanable.
És a dir, que en la web de la xarxa que estàs dient estaran totes les condicions, els requisits que s'han de complir per a participar en la lliga de debat. D'acord. Sí. I això que has dit, que com que avui comença a Elx el primer dia de la lliga de debat de secundari i batxillerat, el que tu estaves dient, convidem a tothom, als representants d'altres instituts, d'altres centres educatius, perquè puguen apropar-se a la lliga i comprovar com funciona i gaudir d'un dia de debat que serà intens, segur, i molt bonic.
I Amparo, tu com a cap de jutges, perquè és veritat que no t'he presentat com a cap de jutges i és el teu paper d'avui, demà i després demà. Què valoreu? Què valoreu dels equips? Què valoreu dels xics i xiques que participen?
Bueno, en el reglament tenim una sèrie de paràmetres, però bàsicament, per explicar-ho d'una manera més ràpida, per una part està la comunicació no verbal, l'actitud és importantíssima. Després, la capacitat de mostrar un argumentari coherent, cohesionat, atractiu, i a més la capacitat de refutar a l'altre equip. Mm-hmm. Això és importantíssim, a més de concluir adequadament i enredonir tot el debat. I per què faig un poc més especial atenció al tema de refutar? Refutar, és a dir, intentar desmuntar l'argumentari de l'altre, de l'altre equip, sempre és el més difícil. I és ahí un poc veiem la diferència entre equips. El poder escoltar a l'altre, perquè en aquell moment, quan estàs en meitat del debat, pareix que, dus el preparat el teu argumentari, pareix que en aquell moment d'intensitat no estàs tan escoltant a l'altre, i no. Està allà de debat, el que té d'important és que cal escoltar a l'altre, i cal escoltar què està dient l'altre, i cal desmuntar, en la mesura de lo possible, el que està dient l'altre. I és ahí, jo crec, on està el gran aprenentatge d'esta lliga. No sols és duro, tot molt preparat, haver estudiat molt, haver fet la feina a casa, sinó també l'estar ahí i escoltar, perquè l'escoltar jo crec que és una de les coses que perdem més a sovint, i és sumament important en qualsevol àmbit de la nostra vida.
Crec que sí, tens tota la raó. És de veres, i crec que cal preparar la gent més jove per a que sàpien fer una escolta activa, no?
Efectivament.
Fer una escolta activa per a poder refutar qualsevol dels arguments que te vinguen. Conta'ns breument, Amparo, quins són els premis?
Els premis, primer cal superar aquesta fase local, la fase de cada universitat, i ahí determinaran quin equip ens representarà. I després, en la fase final, que es du a terme aquest any també la nostra universitat, que som anfitrions i cal celebrar-ho, hi haurà un premi per a l'equip campió, un operatiu campió, i un individual també per a millor orador. Uh-huh. Pot haver un millor orador o una millor oradora, que això també es du a terme a la fase local.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies, Amparo. Volies tu preguntar-li alguna cosa més?
Doncs agrair-li a Empar, uh-huh, i que gaudirem de segur amb ella com a representant del jurat aquests 3 dies en la Lliga Local. I gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies i que tingueu un bon dia.
Molt bé, gràcies. Bé, i dins de la secció de diversos, en últim lloc, us comentem que els propers dies 22 i 23, a partir de les 10 hores, tindrem el concurs d'Scrabble, on participen diferents instituts d'Elx. Tenim amb nosaltres a Josep Enric Escribano, ell és president del Tempir d'Elx, Associació Cívica per la Llengua, que ens donarà a conèixer aquesta activitat, de la qual ja portem 3 edicions. Bon dia, Josep Enric.
Bon dia.
Bon dia. Ens podries fer una idea de què tracta el concurs d'Scrabble?
Sí, el concurs d'Scrabble, el que es tracta és que l'alumnat tingui una aproximació a l'ús del valencià des d'un punt de vista més lúdic, no? És a dir, és perquè l'alumnat aprenga a jugant. I, per tant, creiem que a través del concurs d'Scrabble el que permet és un poc estimular l'intel·lecte i, per tant, treballar amb el lèxic, i que l'alumnat crea paraules en valencià a través d'una competició en parelles de 2 respecte a altres 2, i aleshores veure a través de successius estats, és a dir, rounds, que se sol dir, doncs arribar a saber qui és el millor, no?, en la creació en aquest concurs d'Scrabble. Però el que és més important és que l'alumnat en aquest moment, quan està jugant, doncs se veu estimulat a pensar en valencià, a parlar en valencià, i per tant, per a ells és una experiència molt gratificant.
Mm-hmm. Josep Ramon, vols preguntar?
Sí, hola, bon dia, Josep Enric.
Bon dia.
Hola, bon dia. L'alumnat, clar, suposa que és alumnat d'un determinat, d'uns centres.
L'alumnat que ve a participar normalment en el concurs d'Scrabble són alumnat, enguany s'ha fet 2 dies. Per què? Doncs perquè teníem moltíssima gent que volia vindre. Aleshores, el que han fet és, el dia 22 anirà la gent del primer cicle d'ESO, del primer i segon d'ESO, i el segon dia, el 23, anirà la gent del segon cicle d'ESO, tercer i quart, i alumnat de batxillerat. Per què? Doncs perquè al final no hi cabien tots, mm-hmm, no hi podem participar tots, i per tant creiem que aquesta forma permet una major participació i a més aproximar per edats i per capacitat els alumnes, no? El que sí que és cert és que hem de destacar que són alumnes bé de la ciutat d'Elx o bé a la superintendent, per exemple, de Monave, que està confirmant la participació d'allí, aquesta població, com d'Alacant, no? I aleshores, clar, el que es tracta aquí és gent que, de diversos nivells, no? Perquè hi ha gent que ve perquè ha estudiat línia, i per tant, però hi ha gent que no ve de línia. I a voltes pues, els resultats són sorprenents, perquè a voltes la gent que ve de línia s'espera a tenir uns resultats en el concurs Scrabble, però és veritat que el que va a aquest tipus, va al concurs Scrabble, veu que en el primer, perquè són tres eliminatòries, en la primera eliminatòria tots xarren perquè encara acaben de situar-se en el concurs. En la segona eliminatòria ja estan tots callats, estan tots pensant en quines paraules. I en la tercera hi ha un silenci sepulcral perquè estan tots concentrats i clar, com han de formar paraules en un temps molt determinat, d'acord? El temps corre en contra, doncs clar, aquí es tracta de veure qui en fa més. I aleshores, clar, ahí està veient com podem fer el màxim nombre possible de paraules, monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes, aprofitant totes les lletres. I clar, això és una competició i aleshores quan se fa un descans entre eliminatòria i eliminatòria estan més excitats i estan amb ganes de participar. La veritat és que és una experiència molt bona i el professorat que hi participa té ganes de tornar i a mi em diuen, ei, quan se fa el pròxim concurs d'Scrabble?
I com es prepara? Com es prepara l'alumnat aquest concurs?
L'alumnat es prepara perquè la tria es fa per cada institut o centre educatiu que hi participa. Aleshores, clar, tots els alumnes no hi poden venir. Per exemple, no poden venir tots els primers d'ESO d'un centre. És impossible per espai, no? Aleshores, cada centre educatiu tria els seus alumnes. Què fan? Fan una preeliminatòria, per donar una preclassificació, per d'una altra manera, en el que se trien ells mateixos, es trien les seues parelles, els alumnes formen les seues parelles, i aleshores a partir d'aquí se fan concursos, doncs veien els patis, veien horari de classe, i se van triant aquests grups de parelles que participaran. El que sí que és veritat és que nosaltres assignem un nombre de parelles per centre educatiu, perquè no podem participar tots. A voltes sí que és veritat que s'estimula més que vinguin gent de fora, en d'altres qüestions, per una qüestió de transport, no? Perquè a voltes pues, els centres educatius han de pagar autobusos, etc. I necessiten pues, que durmin una quantitat més de parelles per a poder cobrir costos, no? Però sí, es fa així, es fa per selecció d'alumnat, cada centre se n'ocupa de triar aquells que volen que vinguin i bé, entre ells mateixos, no? A voltes ens han demanat que els que han estat eliminats que poder vindre de pues animar-los, no? Diguem com aquell patidor de casa, no? Que estan veient que els seus companys estan participant i estan animant-los, no? Veient-los, no? Però la veritat és que és impossible perquè l'aforament de l'espai...
L'aforament és limitat.
És limitat, s'ha de complir unes normes de seguretat, etcètera. Tot i que l'espai és envejable, perquè hi ha una macropantalla en la qual es projecta la classificació i ells mateixos se van picant uns als altres i se van emocionant. I quan arriba al final, que tu has de donar les medalles, has de fer el reconeixement i els trofeus, pues se van super més emocionats, no? I ho recorden en una experiència grata, perquè quan l'any que ve, l'any següent dius, bé, hem de participar en el concurs, ai, sí, quan us participem? Però això és il·lusionant, no? És trencar també la dinàmica de classe, de llibre,
sí,
i estimular-los d'una altra manera.
D'aprendre d'una altra
manera. D'aprendre d'una manera lúdica, però que a voltes les experiències emocionals, emotives, positives, fa que l'aprenentatge quede més gravat, més a llarg temps, i això sempre és bo.
I una última pregunta que ens diuen des de control que ens queda només un minut. Saps si aquesta experiència es fa en altres llocs del país?
Sí, es fa en altres llocs del país. A veure, el campionat escolar en valencià el fem nosaltres, som el primer lloc que ho llancem, des d'ells, però sí que es fa a altres nivells, per exemple, a la ciutat de Castelló se'n fa, i que són els dos llocs que ho solen fer. I després és una experiència que té el seu origen a Barcelona, no? En l'àrea metropolitana de Barcelona. És veritat que tenen l'oportunitat que aquella gent que guanya el campionat d'aquí Escolar Valencià d'Els anirà a la final a Barcelona. Sí, així els seus centres i els professors s'acompanyen.
Josep Enric, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquest programa.
A vosaltres per convidar-nos.
Que com el sol sea mi verso. Doncs ja hem arribat al final del programa. Esperem que us hagi agradat i també que hagin sigut interessants algunes de les activitats que us hem oferit i que us oferim, i sempre us diem que restem oberts, a l'Oficina de Cultura i l'Oficina de Llengües de la UMH.
Doncs teniu més informació en el nostre blog cultura.umh.es. Gràcies i adeu. Espero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los...